El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, a l'estudi Ramon Barnils, tenim Anys Aneconesa, Jordi Casas i també Toni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tot bé?
Sí.
Content perquè el Toni Ramon és un puntual.
Sí? No, i ell sap que pot arribar tard. Jo és l'únic tertulia que té per mi. Hem entrat
derrapant,
Té dispensa, perquè fa de pare.
No, dispensa meva, en Pepet.
És dispensa Pepet. Home, jo faig de pare els matins, llevo la nena, li dono l'esmorzar, la vesteixo i la porto a escola. Per tant, a les 9 i quart en punt, més difícil ser.
Jo, aquí. Et fas gran, Toni?
Sí, oi? Comencem de veure.
Això, hòstia.
No, però ell té el permís per arribar quan vulgui.
Gràcies, Pep.
Bueno,
tu no, Jordi. No és broma.
El Pep defensa la conciliació.
Sí, em
molt
toca.
Bé, sembla bé.
Avui no podràs anar a fer excursió, Jordi?
Sí, al principi, si no plou, sí.
Home.
Ja he vingut amb la motxilla, tu.
Sí?
Va, és igual. Va, anem a l'era, va.
Anem als temes. Us podeu imaginar de què parlarem? Exacte, el tema. El Tribunal Constitucional espanyol va admetre a tràmit ahir els recursos del govern espanyol contra la llei de consultes catalana i el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre. Havent admès els recursos, la convocatòria ha estat suspesa cautelarment. Ha estat una resposta judicial molt més ràpida que no es preveia per decisió del president del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos. Ara se suspenen totes les resolucions o actes dictats en aplicació de la norma i el decret objectes de recurs, ho va dir en una nota informativa al mateix tribunal. Vam tenir diverses reaccions ahir. Rajoy va dir que la Constitució es pot reformar, però que ara és prioritat defensar-la. Sánchez del PSOE va dir que el procés català no se soluciona amb trinxeres, sinó amb una renovació de la Constitució, tot i que va condemnar la consulta del 9 de novembre. I el president de la Generalitat, Artur Mas, va defensar en la presentació del llibre blanc de la transició nacional que el govern està preparat per fer possible allò que és necessari en referència també a la consulta. A Sant Cugat, l'alcaldessa Mercè Conesa va expressar el suport de l'Ajuntament al govern i al president de la Generalitat. I avui, a més, hi ha concentracions als ajuntaments de tot Catalunya a les 7 de la tarda i Sant Cugat no serà l'excepció perquè tant l'assemblea local com diversos partits, com la CUP i Convergència, han cridat a concentrar-se. He fet un resum de com va anar més o menys ahir la jornada i ara és moment per l'anàlisi, per les opinions i us deixo els micros a vosaltres i quan vulgueu podeu opinar què us va semblar tot el que va passar ahir.
Previsible. Va passar que estava escrit. No en el destino, però previsible. Vull dir, no. Si la pregunta és què us va semblar, previsible. No hi ha cap sorpresa.
I a partir d'ara?
Molt clar. Per mi el 9N i la pregunta estan amortitzades i s'ha de fer un nou full de ruta.
Bueno, algunes pinzellades ràpides que volia comentar. El primer tema, no? La signatura de la convocatòria de la consulta el dissabte, no? Que tothom especulava sobre el dia. Pensa malament, no? Potser, però jo crec que es va fer dissabte per tapar la compareixença del president, de l'expresident Pujol el divendres, compareixença patètica, per dir-ho clar. Després, el que deia el Jordi, no? És un escenari previsible, sí que és cert que entrem en un terreny de certa incertesa en les properes setmanes, però entra dins del guió que està ja establert i predibuixat. Anem a un escenari, clarament, crec jo, d'eleccions anticipades. En aquest sentit, jo crec que el president Mas ha de fer veure que fa tot el possible perquè es pugui votar el 9 de novembre i així posar difícil Esquerra Republicana que digui no a una candidatura conjunta de cara a les anticipades, una candidatura que integraria suposadament Convergència Democràtica de Catalunya, ja no dic Unió, Esquerra Republicana, Independents i algunes persones potser del PSC que...
Ah, sí?
No, jo no tinc informació, però dic que especulo sobre això com un escenari realment possible.
Està dibuixant un horitzó, una cosa, segueix.
No, jo crec que és un horitzó possible. I en aquest sentit, jo crec que el Junqueras tindrà difícil per dir no a Convergència Democràtica, dir no si el president surt reforçat en les properes setmanes. Al PP aquest escenari li convé. Hem entrat en un cicle electoral des de les europees on tothom diu, i és cert, que el bipartidisme s'esquerda. En aquest sentit, al PP li convé doncs, mobilitzar el seu electorat, estar en aquesta lògica, i entenc que la millor manera per mobilitzar-la és bueno, moure's en el discurs que tant li convé d'Espanya una, això no es trenca. I més o menys serien aquestes quatre coses.
Toni.
Déu n'hi dret.
Molt bé. A veure, sorpresa, com ja anunciava en Jordi, cap ni una. O sigui, el guió era el previst. Sí que el guió ens mostra una vegada més, no?, aquesta tossuderia de l'estat espanyol a no permetre la consulta. També és un insult a la intel·ligència el fet de que el Tribunal Constitucional, que coneixem sentències que han trigat 4 anys, altres que han trigat 7 anys, doncs que amb hores s'hagi reunit i en dissabte, o sigui, dissabte Consell d'Estat, o diumenge, perdó, dilluns Consell de Ministres i a la tarda Constitucional, i ja admetent a tràmit a hores d'haver presentat els recursos, bueno, doncs, és una mostra més que aquest tribunal és l'última instància que li queda a l'Estat, governat per qui sigui, doncs per guanyar els partits, i que de tribunal de justícia, com hauria de ser un tribunal, doncs en té ben poc. És un tribunal 100% polític. Només cal que quan se'n parla, només cal que ens fixem, doncs, quan diuen allò, no?, n'hi ha 7 de conservadors i 5 que no ho són tant, que és una manera de dir, doncs, que hi ha 7 que garanteixen la majoria ideològica del Partit Popular, començant pel seu president. Per tant, res que ens sorprengui, però sí que tot que ens torna a mostrar quina és la divisió de poders a l'estat espanyol i quin és el seu sentit, doncs, de participació i democràcia, que en aquests moments veiem que és nul.
Jo, seguint... A veure, jo el del Tribunal Constitucional, a veure, és una situació excepcional, sense precedents, i aquí, a veure, independentment de la precisió que ens mereixi l'actitud d'uns altres, aquí cadascú ha jugat les seves armes. Un han convocat dissabte perquè el Consell de Ministres es pugui reunir, i tot, cada organisme, des del Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional, el Consell d'Estat, la Generalitat, el Govern, ha jugat el seu paper i ha intentat jugar la millor manera possible dintre de la seva... objectius, per entendre. Per tant, bueno, es pot mereixer respecte o no, que el Tribunal Constitucional, a veure, des d'abans de la sentència, amb tot el que va passar, tots els tequemanejes, en català estaria una sèrie de coses,
no pateixis.
Amb tots els d'allò, no dic que no tingui legitimitat per fer sentències, però, home, desprestigiat ja fa anys que ho està, no? Com altres organismes, ara no ens hi posem. Ara, a mi el... Més enllà del punt de vista de nosaltres que podem discrepar i tal i qual, a veure, com a ciutadà, com a ciutadà que intenta seguir la política, que té una certa memòria històrica, vull dir, em remeto 2 anys, no?, que estic parlant del Paleolític Superior, a mi, no, m'emprenya que em prenguin el pèl. Ho dic, m'emprenya que em prenguin el pèl, m'emprenya. Jo i el Toni tenim discrepància d'aquest tema, però no ens prendrem el pèl, discutirem i pim-pam, no ens l'han pres mai, no? Però a mi m'emprenya que em prenguin el pèl. I m'emprenya més que em prenguin el pèl el meu president, la màxima institució del país. I el dissabte, a la tarda, el dissabte al vespre, en l'entrevista que va fer TV3, el senyor Mas ens va prendre el pèl a tots els catalans. Va prendre el pèl.
Per què?
Per 2 coses concretes. Quan deia, escolti, miri, ara, quan sigui el Tribunal Constitucional, podrà suspendre cautelarment allò, però estarem a la guai, a veure si 2 o 3 dies abans del nou ens ho aixeca i fem-les allò. A veure, algú amb 2 dits de fons pot plantejar que es pot fer una votació tan important com aquesta, independentment del que voti cada un, i fer una campanya de 2 dies. Home, això és prendre el pèl a la gent. Això és prendre el pèl a la gent. I quan diem que Escòcia és un referent, i Escòcia va estar un any i mig discutint, com podem plantejar que es pot fer una campanya en 2 o 3 dies si el Tribunal Constitucional aixeca el veto 3 dies abans? Això és una presa de pèl que no se la creu ningú. És voler seguir creant una ficció de consulta que no es farà. Ara es vol mantenir la ficció. Això per mi és una presa de pèl, independentment de que jo volgués votar si sí o el que sigui. A mi per mi és una presa de pèl. I l'altra és que, home, si es pensaven que li colarien el Constitucional, que ja devia tindre fet un paper des d'abans, posar en el preàmbul del decret dir, no, no, escolti, si la consulta és perquè després la Generalitat actua legalment per les vies que preveu l'Estatut i la Constitució, que és la reforma constitucional. Mm. A veure, senyor Mas, em vol fer creure ara que després de tota aquesta campanya, amb aquesta pregunta, el que es vol, en definitiva, és instar la reforma constitucional, quan vostè ha estat desprestigiant, ha estat dient que està obsoleta, que no va enlloc, la tercera via, que és la via del federalisme de la reforma constitucional? Home, lleig, lleig. Llavors, aquestes coses, més enllà del posicionament polític i del capteniment de cada un i del que pensi votar i tal, o sigui, és prendre el pèl al personal, almenys els que ens llegim els documents i ens els pensem. I a mi això m'emprenya profundament, perquè, hòstima, tot plegat el que està fent, independentment de com acabi això, el que està fent és desprestigiar la política com a l'art d'intentar buscar mecanismes per posar-nos d'acord. Vull dir, a mi que em prenen el pèl és el que més m'emprenya. És el que m'emprenya, i sabeu que se'ns està prenent el pèl. Com és en aquests moments fer creure aquesta ficció de que encara hi haurà consulta. El nou, no dic que no hi hagi consulta, dic el nou, jo estic perquè hi hagi una consulta. Jo sé que el nou no farà, però jo vull que faci una consulta. Fins a creure aquesta ficció que hi haurà una campanya, hi haurà consulta el nou, hòstia, jo crec que estic del prendre el pèl, perquè la lògica del sentit comú diu que no hi serà. El nou, no dic que no faci aquí un any, el nou.
Queda clar.
De novembre.
Jo crec que Convergència el que intenta és salvar una mica els mobles a casa seva per continuar a poder governar en aquest país, i sap que ho té difícil perquè Esquerra Republicana va al capdavant en totes les enquestes. L'única manera que té de fer això possible és que hi hagi a les properes eleccions anticipades una candidatura ampla amb Convergència, amb Esquerra i Independents. És l'única manera que té de continuar governant i està fent tot el possible perquè així sigui. I l'única manera que té de fer-ho és defensant la consulta fins a l'últim moment, perquè sap que aquí hi ha una majoria social que vol votar.
L'has patentat aquest horitzó? Perquè jo el patentaria, perquè si es produeix pots demanar el copyright, perquè és la primera vegada.
Home, algunes informacions sí que han sortit, no?
Sí? No, jo crec que sí, no? Que jo no estic dient recàmera.
No,
estàs dient res irrealitzable, però és agosarat, això. Jo ho patentaria, això, perquè pots haver vingut el copyright, si es produeix pots...
Però jo crec que aquests dies s'està dient,
potser és que no. No, és un horitzó probable.
S'està dient perquè tothom no, però hi ha molta gent que opina que, com tu, que el 9N no serà possible i que, per tant, anem a un escenari d'anticipades.
Jo crec que la candidatura, en el cas que es produís, que no ho sé, hauria de ser encara més transversal que Convergència Esquerra.
Sí, o sigui, ja estic dient amb la suma d'independents.
Jo crec que l'ANC també hauria de jugar un paper important a l'hora de convocar i de mobilitzar aquests independents, no? Aquests personatges doncs de la vida social i pública d'aquest país, doncs que s'involucrin en una possible candidatura.
Que quan diem independents vol dir que no tenen carnet de partit, que no són de partit, vull dir que es mullen, però...
Sí.
No,
o que han deixat un partit fa quatre dies.
Per qui ho dius?
Ah, no, per ningú.
No, home, no, diguem noms, que aquí... Qui són dins dies? Perdona, Toni, que
t'he tallat. Farem un monogràfic sobre independents.
Dic exconsellers socialistes que volten per...
Qui és independent? Un monogràfic.
Què ho diràs pel Joaquim Nadal? Que jo el sé de totes les tertúlies.
Un dia farem un debat. Què vol dir ser independent?
No em vull follar.
Què vol dir ser independent?
Toni, perdona, que t'he...
No, a veure, jo crec que és molt complicat fer les coses perfectes o com... programa ordinari, legal, doncs marcaria quan hi ha una contrapart que no és la contrapart que es va trobar a Escòcia. O sigui, quan posem l'exemple d'Escòcia, no només valorem tal com el govern d'Alex Salmond va tirar endavant el que és la petició, la campanya, tot el procés i la reacció posterior, sinó que valorem sobretot quina és la contrapart que tenia Escòcia. Nosaltres no tenim Londres de contrapart, tenim Madrid. I Madrid no és Londres en molts sentits, i en el sentit democràtic, sobretot. Per tant, culpar d'alguna manera el govern de Catalunya o totes les forces que es mobilitzen a favor de la consulta de que les coses no es fan bé o de que s'intenta enganyar, etc., jo crec que s'està reaccionant dia a dia a cadascuna de les traves o dels pals a les rodes que el govern de l'Estat espanyol posa. Per tant, a dir, una campanya, o sigui, Escòcia va fer una campanya d'un any, ja ens agradaria. Ara també s'ha de dir que en aquest país qui s'ha volgut posicionar durant els darrers mesos, tant sigui a favor del sí com del sí no i com del no absolut, doncs ho ha pogut fer, i ho ha pogut fer a través dels mitjans públics, cosa que no podem dir el mateix quan mirem l'ampli espectre de canals tant públics com privats de l'Estat espanyol. Per tant, serà que les diferències de matisos estan sobretot en la contrapart, sobretot en la diferència de que Madrid no és Londres.
Jo crec que hem de tenir molt present aquella frase del Rajoy de si me muevo me matan. Vull dir, hi ha una part del Partit Popular que potser sí estaria disposada a parlar d'una reforma constitucional, no sé en quin grau, això també és cert. Suposo que en aquest sentit la incorporació del nou ministre de Justícia que ha defensat reconeix la singularitat de Catalunya, més enllà del que ja està en la Constitució. I, però vaja, el PP és molt ample i el PP té una FAES, un Aznar, una Aguirre i en aquest territori es mou i estem dins un cicle electoral on també ells han de salvar els mobles, no només Convergència, i estan jugant a mobilitzar el seu electoral. Per tant, el context en el que es movem és un escenari electoral on tothom vol fer veure i hem de pensar que això deixarà de ser quan passin les eleccions i a veure quan l'escenari es relaxi fins a quin punt estan disposats a parlar.
Però a mal comparar, a diferència... Sí, de la mateixa manera que altres partits, el Partit Popular durant molts anys ha tingut la capacitat de concentrar l'amplíssim espectre de dreta espanyola.
Sí.
Per tant, les majories absolutes d'Aznar, de Rajoy, etc., responen a que mobilitzen i concentren l'ampli espectre de dreta, des de l'extrema dreta més radical a una dreta doncs, més liberal, més, fins i tot podríem dir més d'aires europeus, no? Més moderna, d'alguna manera. Això l'esquerra no ho ha aconseguit mai, no ho ha fet mai, però, clar, en el moment que es posen damunt de la taula temes de pes polític màxim, temes fins i tot... ara no parlo de la consulta, fins i tot del tema de l'avortament, és un tema que per un espectre de la dreta espanyola religiosa que es posa és bueno, una qüestió moral de màxim nivell, no? I hem vist reaccions aquests dies des de la dimissió d'en Gallardón, no? Clar, i ara amb el tema nacional ja no cal dir-ho, o sigui, la visió que té la dreta espanyola i el part de l'esquerra doncs d'aquesta sagrada unitat d'Espanya doncs encara esquerda més el partit, o sigui, Rajoy jo crec que d'alguna manera no el defensaré, però està lligat de mans i peus a una manera de ser i de pensar i d'entendre un país que no vull fer saltar ningú de la cadira però que no existeix, o sigui, Espanya, aquesta Espanya plurinacional i plurilingüística que ens venen a vendre constantment i que fins i tot el nou rei ha tret a relluir, no existeix. No existeix, perquè no existeix en l'ADN, perquè no existeix aquest ADN. Per tant, no sé què volen defensar, entenc que volen defensar doncs una posició molt, molt, molt ideològica, però bé, em sembla que comença a escardar-se per moltes bandes. I jo crec que el Partit Popular doncs està prenent unes mesures i uns posicionaments radicals en alguns temes, doncs perquè ja s'està escartant per altres. Per tant, aquest ara és aquell per el qual no pensen moure fitxa i no la mouran.
És evident que el PP és impresentable i no, tampoc això tampoc està previst, tampoc ens sorprèn.
Tampoc és notícia.
I precisament per això que el PP, dic el PP, per concentrar, que no és només el PP, per concentrar només en el govern, que evidentment tot aquest procés juga un paper fonamental, que el PP ho posaria difícil, i no difícil, quasi impossible, aquesta era una premissa de sortida, no un punt d'arribada, era una premissa de sortida, ja havíem de partir de la base, que un dels elements que dibuixaven el panorama era el tancament del PP. A mi, quin és l'error? Fer veure que això no tenia importància, quan deia, no, si el dret a decidir, no l'hem ni de demanar, només amb el voler tenir-lo ja el tenim. Si això només depèn de nosaltres. Això ha creat una sensació a la ciutadania que és falsa. No és veritat. No hi ha solucions unilaterals, el PP i el govern de Madrid juguen un paper essencial, fonamental, en tot aquest procés, i la seva negativa pues, pot portar, com s'està veient, a que no es faci la consulta. Per mi això ha sigut un error estratègic. Fer veure que això nosaltres no podem fer sol, que això era relativament fàcil i que, escolta, que Madrid digui la seva, que nosaltres farem la nostra. Jo crec que és un error.
Espera,
deixa'm que l'avi. Com és un error, i això ho sap qualsevol jurista, fins i tot, ara no vull donar pista, fins i tot els membres del Consell de Garanties Estatutàries que van informar favorablement, que escolta, si jo fos un tio que tingués ganes de donar a tocar la pell i fos un fatxa, els hi fotaria una denúncia per prevaricació. Tothom sap que amb l'article 122 de l'Estatut d'Autonomia, del qual ha sorgit la llei de consultes, que és plenament constitucional, i al final, quan surti, bueno, potser retocaran algunes comes i alguns punts, però quan surti la sentència definitiva del Tribunal Constitucional d'aquí 7 mesos, un any, 2 anys, serà plenament constitucional, però tothom sap que amb aquest article 122 de l'Estatut i amb aquesta llei de consultes, com diu l'article seu 1.1, no es pot fer aquesta pregunta, tothom ho sap. Tothom ho sap, si és així de clar. I en canvi seguim creant la ficció, i fins i tot començant amb gent que políticament m'identifico molt, de que la pregunta és perfectament legal, perfectament possible, i que això és una qüestió política. No, la pregunta no hi cap en el marc de la llei de consultes ni en el marc de l'Estatut d'Autonomia. I això qualsevol jurista ho sap. Ahir ho recordava un jurista a TV3, vull dir, i fer crear aquesta ficció és el que a mi m'emprenya, és el que a mi emprenya, perquè el problema no és la llei de consultes, la llei de consultes al final serà constitucional. El tema és que la Generalitat no té competències per fer aquesta pregunta, i això ho sap qualsevol jurista.
Algun comentari més?
No, el comentari de sempre, torno a dir, quan la negativa és constant, què més et queda fer com a comunitat, com a poble, com a govern?
Més pedagogia, canviar la correlació de forces i molta paciència, molta paciència.
No, em sembla que el poble català ha demostrat paciència, pacifisme,
la història ordre... La història ens convoca, la història ens convoca, però no ens convoca en presses. Ja em foten conya, ja també faig conya de la frase. Bueno, no.
Doncs aleshores...
No, o sigui, que...
A veure, que el panorama està... A veure, Toni, hem de tindre més paciència de la que hem tingut. Segur. Cadascú és a la dosi.
Però tu quina alternativa plantejaries, no, per exemple, no. Per poder exercir la votació?
A curt termini no n'hi ha. Diguis el que digui, a curt termini no hi ha alternativa. No.
Però i a mig ja termini?
Mig termini no ho sé.
Coi?
No sé, és probable. No, home, escolta...
No, t'ho pregunto, coi, no, vull dir, ho he llegit, però t'ho pregunto tu.
A veure, ja m'agradaria, hi ha algú que em pugui garantir que aquí un any podré votar? Ja m'agradaria, no ho sé, no t'ho puc dir. Perdona, eh?
No, a veure... Jo crec que votarem, no? Vull dir, no el 9-N, però votarem.
Home, si votar és que anirem a votacions, això segur.
El maig hi ha unes municipals, per tant...
No, a veure, és que a mi quan diu, és que votarem, escolti... No, hosti, és que si no votem, és que llavors ha hagut una catàstrofe. Que votarem d'alguna manera o altra, segur. No, perdona.
No, a veure, jo et dic, em sé que ho parlàvem l'altre dia, no ho deia, de... No estem aquí per generació espontània. O sigui, quan diuen, hem de tenir paciència, clar, em va fer gràcia l'Anna Pastor, que va intentar retreure-li al president Mas, no?, de dir, hosti, és que vostè no era independentista, no?
Però aquí estàs parlant de l'entrevistadora o de la ministra?
De l'entrevistadora.
Ah, no, perquè la ministra d'Infraestructures, sí. No?
Doncs la resposta, diu, bueno, resumint molt, no?, dic, bueno, com molta gent, no? Sí, clar, torno a dir, quan la contrapart et diu no a un estatut, quan la contrapart et diu no a un pacte fiscal, quan la contrapart se't tanca en banda a parlar de res que no sigui legal. Escolti, els governs estan, no diré per damunt de la legalitat, no estic dient això, però els governs i els parlaments tenen la capacitat de legislar i, per tant, de modificar les lleis. I de canviar les lleis.
Perfectament, correcte.
Per tant, estem davant d'un problema polític no legal.
Vale.
O sigui, el tancament en banda, Toni, de l'estat espanyol, això és il·legal, bueno, és un error polític.
Però has dit una cosa important. Quan diuen, això és un problema polític. En primer instància, tot és un problema polític que ha de tenir un trasllat legal. I això és el que s'amaga. Diu, no, sí, no és un problema legal. No, també. Però és un problema legal que requereix una iniciativa política. Però després hi ha tots uns canvis legals, és evident. Llavors, quan... Avui he sentit en una entrevista a l'Erri, no, és que hem de convèncer... És que això no és un problema jurídic, és un problema legal. No és un problema legal, és un problema polític. Sí. Però el problema polític té unes condicions clarament legals, perquè bàsicament el 80% de les coses malalt polítiques és fer lleis. Bueno, perdona, hòstia.
No.
El que passa que el govern de l'Estat tenia la possibilitat també de no recórrer.
M'estic comportant com una llei, altra persona que no...
Que el Tribunal Constitucional també... Ai, perdó, el govern de l'Estat tenia la possibilitat també de no recórrer ni la llei ni la...
No,
ni el decret de convocatòria.
El govern el que tenia que haver fet és quan es va anar a Madrid... O sigui, el govern podia fer dues coses, sense... Utilitzar l'article, em sembla que és 92 de la Constitució, per autoritzar la consulta, i podria negociar, sí. I podria negociar la pregunta què és el que va fer el Cameron, que per cert, el Cameron, quan va acceptar això és perquè estava convençut que guanyaria per golejada,
sí.
perquè igual que el Quebec, que era una pregunta del Quebec, un dia va ser una pregunta que...
Llarga,
sí,
sí.
Un annex. El Salmon, a més era intentible,
sí, sí,
però el Salmon li deia, pues fem també una tercera alternativa, que és més autonomia. I l'altre, com que estava convençut que guanyaria, al final va guanyar, va dir, no, sí o no. Vinga, a veure, el Cameron també... Allò. Que el que havia fet el Rajoy, primera oportunitat que va tindre, allò, saps, el pelota de partido, era amb l'article 92, que alguns constitucionistes, com el Gómez Llorente, no, Gómez Llorente, bueno, l'expresident del Tribunal Constitucional, ara no sé si era Gómez Llorente, Rubio Llorente, li va dir, no, l'article 99 permet fer una consulta d'aquest tipus. Sempre està parlant consultiva, la Constitució i l'Estatut diu que tot és consultiu. No? Segona oportunitat, quan es va anar a Madrid a que cedissin les competències per convocar. Va tenir dos pilotes de partit. La tercera, que la, per mi era la més fluixeta, perquè la, sí, el Tribunal Constitucional d'allò, però teníem dues possibilitats. Bueno, la va desestimar, jo crec que aquí va ser la gran pífia, i estic d'acord, i aquí no ens discutirem, que després de la sentència del Tribunal del juliol 2010, l'única manera de desencallar això és que tornin a votar la ciutadania, perquè clar, tu votes l'Estatut, i després, a posteriori, una barbaritat, com va dir juristes importants com el... Bueno, el Pérez Royo, no? Va dir, però què és això? Que un constitucional pugui esmenar la plana a la ciutadania un cop ha votat? Bueno, l'única manera de desencallar és que tornem a votar. L'únic que dic és que el nou no podrem votar i que ens haurem de carregar de paciència, però jo soc el primer que demano que vull votar. No? Com es desencalla?
Però ho veurem. Votant, el Parlament, no? Els municipals...
Quan un organisme et desautoritza com a ciutadà, la lògica és que et tornin a donar. És a dir, que, escolti, jo vull tuitar patates. I va el constitucional i diu, no, tuita sense patates. Però, escolti, deixa'm tornar a votar, a veure si segueixo volent tuitar patates o em conformo amb la tuita sense patates. No? Perdoneu-me, no? Amb el bloc de gràfic, no? I en aquestes estamos, no? Bueno, no sé.
Bueno, a mi
I ara què venia, això?
No ho sé.
A la possibilitat que...
Que t'han tret gana.
No, el que veig és que no podrà caminar. Bueno, no ho sé, però bueno, això no crec que discrepem, això crec que estem tots d'acord, no? Que és una evidència aclaparadora, no? Que l'única manera de desencallar això és votant.
Sí, sí.
I no, tampoc, i no ho resols amb unes autonòmiques anticipades, perquè les autonòmiques l'únic que podrà fer és reformar el compromís en què les forces polítiques que s'han compromès a fer un referèndum, a fer una consulta, la volen seguir fent. Bueno, vale.
És que quin és l'escenari d'unes anticipades? Vull dir, l'escenari postelectoral, una declaració unilateral d'independència, no, si guanya no la candidatura del sí?
Francament, no ho crec.
No, però de cara a opinió pública i reacció política de l'estat espanyol, si ara anem a unes eleccions al Parlament de Catalunya i hi ha una amplíssima majoria que s'ha presentat a les eleccions amb un clar objectiu, amb un clar punt en el programa, alguna cosa hem de moure. Si no hi ha, només ens queda, com alguns ja diuen, la desobediència. O sigui, el moment que has tornat a consultar de la manera que sigui a la població, surt d'una àmplia majoria de diputats i diputades que en els seus programes electorals portaven doncs, la declaració unilateral o la realització de nou d'una consulta o el sí a la independència, ja veurem com ho articularan,
eh? En tot cas, el que siguin capaços de pactar, si ha de ser comú, el que siguin capaços de pactar.
Perfecte. I, bueno, quina reacció podem esperar? Si això passa, de dir, bueno, l'àmplia majoria del Parlament, més de dues terceres parts, han votat aquest sí, aquests diputats que defensen el sí, què hem de fer? O sigui, el problema és, a totes les crítiques que es rep al procés, la pregunta que faig sempre és, bueno, què hem de fer? O sigui, després de tantes portes tancades, què hem de fer? Què ens queda?
Bueno, pues, jo crec que ens queda... Seguir-ho intentant amb intel·ligència, sí, democràticament, bueno, fent molta pedagogia portes a dins i portes en fora.
Fins a dia d'avui...
I el millor pensar que a curt termini no és possible. Bueno, també és una variable que s'hem de tenir en compte.
Clar, curt termini...
Igual que no és possible que demà tingui un fill, no és possible... també potser,
no la, mai, això,
potser
eh?
el màxim autogovern que molta gent aspirem, cada un dintre de la seva estructura, allò potser a curt termini no és possible, és una variable que hem de... i per això va bé tenir-la en compte, perquè al final ens podem frustrar i podem entendre que anar al psicòleg i totes aquestes coses. I això és una variable que contemplo. Hi ha moltes coses que jo reivindico de fa molts anys... I que
però en lloc de generar més frustració no genera més independentistes?
Les coses no són incompatibles.
No, però ho dic perquè sempre es parla de frustració, frustració, jo penso, cada vegada que el Tribunal Constitucional entra en el joc, claca, increment.
Les dues coses no és... Jo puc ser cada cop més independentista i cada cop estar més frustrat perquè veig que l'objectiu no ho aconsegueixo, les dues coses no són incompatibles. I després hi ha gent de tot, hi ha gent que es frustra en seguida i hi ha gent que no es frustra mai. Hòstia, estic filosòfic, oi?
Tampoc ajuda, crec jo, que la vicepresidenta surti el, crec que va ser dissabte,
al migdia. La de Madrid o la de Madrid d'aquí?
La de Madrid, i digui la llei i el decret de convocatòria són inconstitucionals abans que el Tribunal Constitucional...
Clar, és que jo si fos jutge m'enfadaria, bueno, no sé,
no,
eh?
Però, Jane, per això
ja sé que és una...
No, però també deia... També, a veure,
siguem, vull dir que...
Siguem d'allò, també...
Vull dir que també pot, el pot ser curosa en el missatge de dir, tenim elements... Però que vull dir que pot dir, tenim elements suficients per pensar... que tal, 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 vale, però no sortir dient això és inconstitucional. Vale. Vull, però... vull dir que podrien ser més curosos.
Que has consumat el seu paper aquí, també en Mas, amb tota la legitimitat del món, perquè és el que li tocava dir, deia que era perfectament inconstitucional abans que el d'allò. Però bueno, això forma part del joc. Brut, net o semi.
Ells no surten de això és il·legal, però això és inconstitucional, això és il·legal, això és inconstitucional, això no es pot fer. El Rajoy també... quan diu allò, no? És que no puc anar contra el que ha decidit el Congrés, no? Quan el Congrés va votar que no. Escolti, el Congrés ha votat el que vostè ha volgut que votés. Si no fotem conya, vostè és el president del govern perquè el seu partit té la majoria absoluta en el Congrés espanyol. Per tant, escolti, vostè està fent el que el seu partit i vostè vol fer. Per tant, no s'escudi darrere de que el Congrés ha votat o la voluntat del Congrés és la que és. I això és el que estan fent, o sigui, amagar-se constantment darrere del gran armament que tenen, que és la llei, la Constitució sagradíssima, la majoria absoluta, per no afrontar un problema polític i per no afrontar, doncs, anar a una consulta que, torno a dir, si les hagués acceptat... És que és més, eh? Si haguessin acceptat el pacte fiscal... Ja veuríem si estaríem aquí. Jo crec que no, perquè Convergència automàticament es desarticula en el que és...
I si no hi hagués hagut la sentència del tribunal.
Exacte.
Allò va ser, per mi personalment i col·lectivament, va ser un punt d'inflexió. Que diuen que està atentment de la plana un organisme, a part de com estava en aquells moments, després de que ha votat la ciutadania, llavors per què em fa votar? Per mi allò va ser, bueno, perdona.
Jo ho va dir el president Montilla, una sentència contrària a l'Estatut tindrà conseqüències clarament...
A més, constitucionalment, des d'un punt de vista de jerarquia, això que diuen jerarquia allà, és el que diuen els constitucionalistes, diuen, escolti, l'última ràtio, sobretot quan s'ha fet tot seguint el marge democràtic, totes les passes previstes i tal, l'última ràtio és la votació ciutadana. No pot ser una sentència d'un tribunal a posteriori. Però bueno, això no cal discutir, em sembla de sentit comú.
No, però és que tornem al principi, o sigui, és un tribunal polític, és el tercer temps, és la pròrroga, és per guanyar el partit.
Tots.
I ja està, no hi ha més.
Mentre els tribunals els elegeixin els parlaments i una altra part al govern i tal, hi hagi quotes, tots, el Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional, tots, i bueno, i en això estem, no? Clar. Com pots tindre una sentència estrictament... Home, en llenguatge de sentència del Tribunal Constitucional del juliol 2010, a part que era denigrant, allà havia uns posicionaments ideològics polítics claríssims, més enllà del posicionament jurídic.
Home, el president del Tribunal Constitucional no era militant del Partit Popular.
No,
però dic en aquest últim cas, vull dir que... No, que vaja, que comences a repassar les biografies de la gent...
Apologia de l'anticatalanisme.
Era el Pasqual, no? Era el no sé què Pasqual, en aquell moment.
No el recordo, en aquell moment.
Sí, bueno, en aquell moment era... I a més, bueno, tots els tecmanejes que...
Escolta, Jordi, ja que et tinc a dir, com està la candidatura d'Esquerres a Sant Cugat, possible? Bueno, jo aprofito que et tinc aquí, sí, no, i t'ho dic davant de tothom,
bé,
així...
Com es diu allò? M'agrada que em faci la pregunta.
Ah, sí?
No, home, així canviem de tema. No. A veure, jo ja ho explico aquí...
Hem progressat de les dificultats que teníem o...
Diguem-ne, siguem rigorosos, perquè no... Després de criticar Can Peralta, no volia que jo pagués pèl als 2 milions d'oients que ens estan escoltant.
I mig.
A veure, no hi ha tal candidatura, el que hi ha és una reunió...
O intent...
No, espera, però hi ha hagut ja dues assemblees on hi ha participació gent a títol individual, o qual no vol dir que no estiguin partits, no? Perquè parlarem d'això de ser independent, però bueno, deixem-ho per l'altre dia, i després hi ha la presència de quasi tot el ventall a partits d'esquerres de Sant Cugat. La idea és treballar dues coses. Un possible programa conjunt, no? Bueno, podria ser que hi haguéssim diverses candidatures, però que coincidíssim amb uns aspectes programàtics que els compartíssim, no? Era el que deia abans el Toni, de dir, bueno, anar a les eleccions amb uns punts comuns, no? Aquest podria ser una cosa més o menys factible, i l'altra, que ja és més complicat, perquè la situació és complicada, perquè cada partit vol marcar perfil, perquè, en fi, és la possibilitat d'una candidatura. Bueno, ens hem marcat a l'horitzó de mitjans de novembre per definir-nos aquest sentit si és o no possible. La base objectiva per intentar-ho hi és. Vull dir, fa 28 anys que mana el centre-dreta, siguem generosos, a Sant Cugat, Convergència i Unió, i jo crec que és un problema, amb tots els meus respectes per l'alcaldessa, pel partit que governa, és un problema ja quasi d'higiene democràtica, a veure si canviem una mica, no? I a més, a alguns personalment ens faria il·lusió, no? Bueno, ja estem... No, sí. Home, jo com que no em penso canviar de ciutat, suposo que em moriré aquí, no sé si... Tal, home, veure una altra cosa... home, doncs mira, per què no, no? Vull dir, no, és allò que, no, allò que diem. I bueno, i estem, alguns hi estem posant bastant interès, però bueno, és molt complicat, no ens enganyem, vull dir, a veure, cada partit té les seves expectatives, no hi ha precedents, anem molt justos de temps, això s'ha de treballar amb temps, i, però bueno, és una cosa oberta a qui vulgui participar i seguim-nos en ello, ja anirem informant, no?
Val, no, no.
És que anirem canviant de temes.
Sí, no, volia parlar amb vosaltres també de la festa de tardor.
Hombre,
teniu lema ja o no?
Toni, Toni.
Sí, hi ha el lema.
Sí? Quin és? Va, que el vas anunciar.
Com més en recordis.
Ara, ara és que...
Sant Cugat va decidir...
Dos punts.
Dos punts, 0,7%.
Ara jo faig el lit, ara faig el lit. No, a veure, no, ho dic perquè era el tip que sortia l'explicació, perquè primer, crec que el títol... A veure, un lema ha de ser curt. I després s'ha d'explicar una mica, i sobretot perquè hi ha gent que el viu al 0,7%.
És que quants anys fa del 0,7%?
20 anys, clar. 20 anys de les acampades.
La primera part, Sant Cugat va decidir, té, evidentment, una referència concreta, dir, escolti, decidir, també és decidir el dia a dia, i és decidir moltes coses. No ens facin decidir només cada 20 anys, encara que sigui el tema molt important. Home, ens agrada decidir la quotidianitat, i si tenim instruments de consulta, doncs, home, fer-nos servir, no? Llavors, dir, nosaltres ja vam decidir, fa 20 anys, que això ho expliquem a la noieta de baix, donar el 0,7% dels ingressos propis de l'Ajuntament al desenvolupament, seguint les recomanacions de l'ONU.
De l'ONU.
I celebrem que es va fer una campada i una campanya reivindicativa amb molt suport ciutadans d'entitats que va aconseguir que això es concretés. No? Ho he explicat bé?
Ho has explicat molt bé.
Gràcies, Toni.
Van haver-hi 4 setmanes i mitja d'acampada, més o menys.
Hòstima, això era... Jo vaig ser-hi, però no me'n recordo.
Va arribar...
A la Diagonal, també, no? A Barcelona
sí,
i a Sant Cugat.
A diferents ciutats.
Ah, bueno, a Sant Cugat jo crec que ja s'havia iniciat als altres llocs. I ja, bueno, perdona, digues.
No, més que res que ahir vaig tirar de maroteca, sobretot per garantir que feia 20 anys, o sigui, anar una mica a documentar-nos.
A quina maroteca va sortir? Allà sortia els 4 cantons.
Ah, els 4 cantons.
Era 4 cantons.
Sí.
El vas trobar?
Sí, hi ha declaracions teves, eh? Tot sigui dit de passada.
Fa 20 anys, eh?
Ja, però ja havia nascut fa 20 anys.
I de la Maria Sansa.
Ostres.
Sí, sí. I van ser una acampada de 4 setmanes i mitja, pel que deia en aquell moment. Jo la recordo, però no t'hagués sabut dir dates tan exactes. Que va ser... va començar cap a principis de novembre i va acabar, si no recordo malament, el 16 de desembre, amb un ple municipal,
sí,
on en aquell ple ja es va acordar començar a donar el 0,2, després el 0,35, després el 0,5, després el 0,7.
Amb 4 anys.
Amb 4 anys.
Amb una moció es va aprovar això.
Això es va aprovar, no sé si amb una moció o amb una declaració, però semblava que hi havia unanimitat.
Jo crec que va ser, en tot cas, va ser una moció institucional acordada per tots. Una cosa, però aquí Sant Cugat no va començar la mateixa nit de la festa tardor?
Això és el que no he sabut trobar en la notícia.
Jo em voltava pel cap que la mateixa nit... bueno, res, 7 o 8 joves lligats amb algú de natura, algun muntanyenc i tal, no? Van muntar els tents de campanya, però bueno, clar, això seria... S'hauria de parlar amb un Llerena o amb una de les persones que estaven allà. Bueno, vale, vale.
Aleshores, amb la festa tardor hi haurà activitats, xerrades o alguna cosa relacionada, sí, o només serà la reivindicació?
Bueno, el manifest, que manifest, normalment abans era redactat per la comissió, doncs ja fa un parell d'anys que s'intenta buscar un grup de gent que el redacti, i aquest any, doncs, una mica com a reconeixement, commemoració, homenatge, doncs ho farà la xarxa solidària, seran els encarregats de redactar-lo i seran els encarregats, si ho volen, de llegir-lo públicament, no? Que d'alguna manera vam substituir el pregoner per la figura de qui assumeix, redacta, no? I després llegeix el manifest.
De totes maneres, tu has fet una pregunta que té sentit perquè altres anys s'havia fet. El que passa és que l'experiència era bastant dolenteta. És... No,
fer xerrades o no, fer una cosa...
No, les coses com siguin. Jo recordo al principi, que vaig apuntar al principi, que el dia abans, el divendres, a l'espre, s'havia fet una xerrada entorn del tema, el lema, perdona, lema, tema, tema, lema, de la festa de tardor. Però l'experiència és que hi havia molt poca gent. Jo crec que tenim una assignatura pendent aquí, que hem intentat resoldre amb el manifest i implicant i tal, que és que realment el teixit associatiu de Sant Cugat per fer la festa de tardor assumeixi el lema i faci alguna cosa relacionat i que sigui una cosa col·lectiva. Això no ho hem aconseguit. No ho hem aconseguit. A veure, la festa de tardor és la festa per antonomàcia de les entitats de Sant Cugat, però bàsicament és a l'aparador on es fa la fira d'entitats i les entitats volen anar-hi, ensenyen el que fan i tal, però no hem aconseguit encara que aquest ciment de fer una cosa realment col·lectiva i conjunta. És complicat. Per fer una anècdota, em sembla que fa 2 anys vam suar allò per poder fer una foto conjunta, que després va perdre, tu sobre va perdre. Però, fins i tot per aconseguir que en el marc de la festa de tardor, a la una del migdia, per entendre'ns, allà ens reuníssim tots els detalls per fer una foto conjunta, va ser complicat, imagina't tu.
Sí, sí. Bueno, i ara ens hi haurà una mica les activitats de cultura popular i tradicional el dissabte al matí. Pot ser que durant la setmana, això ja ho vam iniciar l'any passat, totes aquelles activitats que les entitats fagin la setmana anterior a la festa de tardor, doncs les poden incloure en el programa, ja sabem que alguna cosa hi haurà. Dissabte, doncs, cultura popular i tradicional al matí. A la tarda no farem activitat perquè hi ha un Barça-Madrid i, per
sí,
tant,
sí, sí,
nadar contracorrent és molt fatigador.
Em sembla que juga a les 6 de la tarda, aquell dia pot ser el Barça.
Sí, sí, sí,
de 6 a 8 tenim un lapsus.
Que ho tinc apuntat al cap, ja.
I, per tant, ens arrossegaria l'aiguat, no es programarà res, sí. I a partir de les 8 tornarà a haver-hi activitat, encara una mica l'hem d'acabar de definir, però segurament també amb activitat de foc, amb activitat musical, però bueno, ja ho anirem presentant diumenge a la Fira d'Entitats. I, bueno, una mica més de reivindicació i de tradició.
Bueno, és una festa que les entitats estan esperant cada any. Té una dinàmica, no? La comissió impulsora o organitzadora, convoquem, racionalitzem el tema, l'espai i tal, però bueno, aquesta, la ciutadania, no sé fins a quin punt, però les entitats ja ho estan esperant. Vull dir, home, és un aparador, és un moment bon que les entitats es donen a conèixer la ciutadania. Vull dir, sí. Clar,
la incògnita aquest any és una mica aquesta avançada de dates, que ha agafat una mica contrapeu, o sigui, hem avançat 15 dies, i 15 dies sembla poc, però quan estàs parlant d'una festa tardor, que la gent ve de les vacances d'estiu, que fins passat l'11 de setembre la gent no s'activa, que a partir del 15 els nens van a escola i per tant els pares comencen a fer coses, ha agafat una mica contrapeu, per tant també veure com funciona una festa tardor una mica més avançada en el temps, bàsicament perquè si no en casos de pluja o de suspensió per temes climatològics ja ens n'anàvem a uns caps de setmana massa propers a l'hivern i la gent ho passava realment malament, no? I per tant, a sobre aquest any la data que hauria de ser la festa de tardor és el 9 de novembre.
Vaja, sí, que no sé això quan, què passarà.
Diguéssim que quan es va decidir avançar-la 15 dies, aquesta data encara no la coneixíem.
Diguem-ne que vam pensar que tantes il·lusions al mateix dia la gent no suportaria.
Per cert,
dosifiquem, dosifiquem la sorpresa.
Que volia parlar amb vostès del pacte per la nit i d'aquests canvis d'horaris que s'han decidit unilateralment.
Què?
No, ho dic perquè les terrasses hauran de tancar més aviat, els concerts al centre de la ciutat acabaran a les 12.
Fes els incendis perquè no estic al dia.
Ostres, doncs molt malament. Doncs això que t'estava dient, avancen els horaris de tancament de les terrasses, a les 12 serà l'hora límit per fer concerts al centre de la ciutat, els concerts que durin més es posaran en llocs allunyats del centre, i també tenim pendent el debat d'on s'han d'anar fent tots els actes, si s'han de descentralitzar més enllà de la plaça d'Octavi a la plaça del Rei.
Això és una cosa signada ja, el pacte aquest?
No, el pacte per la nit, de fet, el ple no ha anat, però hi havia un acord, i l'equip de govern ha canviat l'acord i ha posat aquestes condicions.
En el ple no es va fer una adhesió de compte, però no es va votar, em sembla.
Sembla que no es va votar, perquè hi havia...
Va haver una adhesió de compte.
El pacte de nit neix d'una moció... Crec que del maig del 2008.
No, és que fa molt temps que s'està... Però això és una actualització, no? Per això.
Un canvi que ha fet l'equip de govern a les condicions.
Sobre un pacte.
Sí, però és un canvi unilateral. Aquí jo crec que també, amb tot el carinyo, a més els conec personalment, la Federació d'Associacions de Veïns ha de fer una reflexió, també, perquè hi era en aquest acord, i junt amb entitats culturals, restauradors, etc., van signar aquest acord, van arribar a aquests pactes. Per tant, que ara hi hagi una sèrie de veïns que pressionin l'Ajuntament i l'Ajuntament dinamiti l'acord, doncs la Federació d'Associació de Veïns crec que ha de fer una reflexió de com ha d'aconseguir representar l'ampli aspecte de veïnat santcugatenc. Jo estic en desacord amb aquesta aturada o aquesta tupinada amb el pacte pel dret a decidir, totalment en desacord. Cal fer més pedagogia, com s'està reivindicant, i cal complir una mica el que era l'esperit del pacte, que era la descentralització d'activitats, el córrer a diferents espais, doncs, aquests concerts. Jo entenc que no tot s'ha de fer a la plaça Octavià, o que si cada any més o menys tenim les mateixes demandes d'espais de la via pública, doncs anem combinant. Si un any li toca Castellers, l'any següent li tocarà Bastoners i l'any següent li tocarà la Oest, per dir alguna cosa, i que tothom corri per les places i carrers del municipi i no que estiguem sempre els mateixos veïns. I després l'altra reflexió que faig és amb les terrasses. Amb les terrasses, malgrat que és un problema voler fer una cervesa a Sant Cugat a les 11 del vespre, podem de fer una reflexió. Perquè no pot ser que les terrasses es mengin tant espai públic, primera, i segona, que a sobre sigui dificultós fer activitat cultural al carrer perquè hi ha unes terrasses. Jo crec que per aquí no hi hem d'anar.
I l'espai públic, ara una anècdota, el que ja veig, aneu a la benzinera Grifo que han fet. Grifo que ha de fer una paret, que no sé per què l'han fet, un metre i mig de fora, que es menja la vorera.
Hem de marxar.
És una norma menjar-se l'espai públic.
Ho parlem dimarts que ve. Molt bon dia.
Si se m'ha recordat.
Molt bé.